De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Carles Farró, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. A veure, 30 de setembre d'aquest any, evidentment, del 2022, d'aquí res, aquest divendres, 9 de la nit, Palau de la Música Catalana, fareu una cosa que pinta molt i molt bé. La presentem als nostres oients, d'acord?
D'acord.
Avui us presentarem dues propostes culturals que són difícils de definir. La primera és Tempus, un espectacle multidisciplinar que combina atenció, música en directe, audiovisuals, dansa i que té com a fil conductor les estacions de l'any per crear una atmosfera que portarà l'espectador per un viatge poètic per conèixer Catalunya i la seva cultura. Déu-n'hi-do. Ahir el Pol Marçà em va dir que quan no acabo d'entendre alguna cosa és millor no dissimular-lo en directe. De moment no acabo de tenir-ho tot clar, però música en directe, audiovisuals i dansa, i en un marc com el Palau de la Música Catalana, és una aposta que diria serà, doncs, en cert segur. Per sort podem parlar amb el que és director i codirector de l'espectacle, juntament amb Sònia Sánchez. Ell és Carles Farró, que ja l'hem saludat. Carles, com definiries aquest espectacle? Alguna disciplina destaca per sobre de les altres? Com ens el pots definir una mica?
Bueno, com has ben dit, és multidisciplinar, totes tenen un pes i totes tenen la seva especificitat. La música, segurament, perquè és la que té més presència al final, que al llarg de tot el recorregut està present, no? La visuals també tenim molta presència, i dansa també en tenim una mica menys, però la música és el que sempre està allà present, no?
Molt bé. L'espectacle es divideix en quatre blocs temàtics segons les estacions de l'any: el naixement de la primavera, la joventut i l'eufòria de l'estiu, la maduresa de la tardor, amb la joventut ja una mica passada, i l'hivern, que representa una mica la bellesa i la preparació per la mort. Com utilitzeu la simbologia de les quatre estacions per desenvolupar l'obra, Carles?
Bueno, una mica és aquest recorregut que, vital i també natural, que correspon també a calendari agrícola i natural, i llavors ens permet introduir-nos, bueno, pues, en diferents músiques, danses i símbols, rituals i art que ens apropa a cada estació. I, bueno, en cada cas, doncs, hi ha casos que són de relacions més directes, no? Peces que tenen una relació com més directa i peces una relació una mica més tangencial, i ens permet fer aquest recorregut, no? amb aquests visuals que permeten donar aquest to més ambiental i poètic, no?
Ja sé que és complicada tal vegada la pregunta per resumir-lo, però podries fer-nos 5 cèntims de quines parts de la cultura catalana trobem en cada una, o no? O cada part té part de la cultura catalana?
Bueno, clar, és complicat, sí, ho diria el que tenim. Bàsicament, ens hem centrat molt en la part natural, és a dir, paisatge natural i espais naturals, també en elements artístics. I així hauria de fer memòria, però tenim des de coses simbòliques com la muntanya de Montserrat i el llibre vermell de Montserrat, tant visualment com danses i músiques del llibre vermell. Sí. Tenim això, la primavera, tenim també vitralls de la Catedral de Tarragona, que és una cosa que a mi personalment m'agrada especialment. O sigui, mostrem els vitralls de la Catedral de Tarragona, que són molt importants. Tenim pintures de Fortuny, tenim també gravats de Roser Bru, tenim la Lucrecia Morta de Mia Campmeny, i alhora també intentem fer un recorregut, com deia, a nivell natural, per tots els espais una mica de la geografia catalana, no? O sigui, tocat pel territori, no?
Molt bé, per tant, és com un viatge pel territori i també per la cultura de la història, no? La cultura de la història catalana ja teniu, és una obra ambiciosa en aquest cas. Tenim Gregori Ferrer, que a més de tocar el piano, és el director musical d'una banda de 7 músics que us acompanya. Suposo que pel sector musical de l'equip actuar també al Palau de la Música Catalana és un goig, allò que diuen els equips, que quan trepitgen el Camp Nou o un gran estadi, qui no juga bé aquí, doncs és que no sap jugar a futbol. En aquest cas, un escenari tan emblemàtic és també, d'alguna manera, un actor més, un element que contribueix a engrandir l'espectacle, a que sigui també part de tot el que voleu transmetre?
Totalment, de fet hem treballat molt pensant en el Palau i tant l'escenografia com la, el disseny de llums i així està pensat molt en aquell espai. És un espai que és ornamentalment és molt interessant, que té relleu, que té volum, clar, no és una capsa negra, no? Uh-huh. Que evidentment podem adaptar a l'espectacle, però sí que té d'entrada un està molt pensat pel Palau de la Música amb tota aquesta, tots aquests elements, no? que el fan, això, li donen un volum i una riquesa interessant.
Doncs heu fet una feina molt ambiciosa. No repassarem tots els responsables de cada disciplina que presenteu, perquè és un treball coral molt fort i serien uns crèdits que, vamos, que ni Titanic. Direcció musical, escenografia, coreògraf, llums, dansa, direcció d'audiovisuals, fotografia, muntatge, colorista, en fi. En triaré un parell, més que res, una mica a l'atzar per fer-nos una idea de com combina tot plegat. Audiovisuals, per exemple, que sempre és una part doncs, que crida molt l'atenció. A més, n'ets tu mateix l'encarregat. Què aporta aquesta part a l'espectacle?
Aporta doncs, sentir, per exemple, aquestes músiques de Lluïsa Vermell i veure un treball doncs, poètic i espiritual, un sentit ampli, no? No només religiós, la muntanya de Montserrat, per exemple, no? O sentir unes músiques també de Lluïsa Vermell, que en tenim un parell, sí. I estar veient tot un relat dels vitralls de la Catedral de Tarragona, detallats, una cosa que s'ha vist bueno, molt poques vegades, segurament, no? Uh-huh. Jo què sé, doncs, també tenim l'hivern, tenim una peça de Robert Gerhard, que connecta molt bé amb l'hivern, amb uns paisatges de neu, de gel, i amb una Lucrecia Morta, que és una peça molt important, neoclàssica a nivell europeu, i connectar-la també, o sigui, aquests visuals permeten entrar a tot aquest món artístic i simbòlic i també etnogràfic, que d'una altra manera seria més difícil, o sigui, poder donar tot aquest pes a aquesta altra dimensió, no?
Carles, clar, i ara estic intentant fer-me, ja sé que és molt complicat perquè veig que és un espectacle amb molts matisos, però m'estic intentant fer una idea. Per exemple, has esmentat els vitralls, no?, de la Catedral de Tarragona. Això com es fa present mitjançant l'audiovisual? Són unes pantalles o com ho feu? Una projecció? Com ho teniu pensat?
Sí, són projeccions i, bueno, diguem-ne que no es projecten sobre una pantalla convencional, sinó hi ha un treball de escenografia, sí. que bueno, són d'una banda unes teles, una mica, bueno, estic desvalant una mica spoiler, però...
Bueno.
I també un tool, que és una forma de projecció, diguem-ne, més contemporània, bueno, més vaporosa, interessant, per generar mosques també.
Sí.
I bueno, i projectem sobre això, és un visual en aquest sentit que ens va acompanyant en tot aquest recorregut.
Uh-huh. Bueno, aquí, en aquesta casa, sempre tenim un debat sobre si els spoilers sí, spoilers no. Això és qüestió de cada autor, en aquest cas tu ets codirector, però vull dir una cosa, tu ens estàs explicant, estàs fent un tast de viva veu, de paraula, del que podrà trobar l'espectador, però estic segur que res a veure amb el que serà l'experiència audiovisual, en aquest cas, i presencial, no?, d'estar allà. Tenim també la dansa, un altre dels aspectes que vull destacar-te, tenim les bars de Sant Martí. Per què ells i quina importància té la dansa en tot plegat?
La dansa és importància conceptual perquè és el reflex d'aquests rituals i símbols que l'home ha tingut per entendre una mica com la música, com les arts, per entendre una mica l'entorn en el que viu i el món en el que viu. En aquest cas, l'esbara Sant Martí, perquè és una esbara que especialment treballa amb una visió contemporània, tot i que ha dit que no és un espectacle transgressor d'avantguarda, però sí que és fresc i contemporani, i s'ha adequat molt en aquest esperit. I tenen molta experiència, molta solvència, i a més som pràcticament veïns, vivim a prop, amb la qual cosa ens és fàcil també a l'hora de treballar, no?
Molt bé, doncs fantàstic. Una pregunta que tenia preparada pot ser una mica fora de lloc o fora de context. Ara, jo crec que no tan fora de context. A veure què n'opines. Per si tens una reflexió al respecte. Hem viscut darrerament, més aviat revifat, perquè sempre ha existit, una espècie de debat públic sobre el que es pot considerar cultura catalana i el que no es pot considerar cultura catalana. Pel·lícules fetes a Catalunya però en castellà, producció catalana però direcció estrangera, gèneres musicals nous, cançons d'artistes, no?, escrites en castellà, etc. Tens una opinió de tot plegat? És l'idioma, els diners de la producció, el creador? Com veus tu el que és cultura catalana?
Ostres, fer una resposta precisa i clara no te la puc donar. El que sí que sé que la mirada nostra ha sigut una mirada gens, diguem-ne, essencialista, una mirada oberta i heterodoxa. De fet, el patrimoni que mostrem no és un patrimoni tampoc el més convencional i el més representat. Hem buscat coses una mica menys conegudes, hem intentat sortir una mica dels llocs comuns,
sí,
i amb aquesta mirada molt oberta i poc perjudiciosa, no, diguem-ne. I jo crec que la cultura catalana és molt més àmplia que el fet, segur, que el fet d'una llengua, segur. O sigui, no és que no sigui important, evidentment, però és molt més enllà.
A veure, només dues funcions, una que ja es va poder veure el 10 de setembre i l'altra que és aquest divendres al Palau de la Música. No la fareu en altres sales o com teniu pensat, no teniu pensat portar-la a altres llocs, a altres indrets? Perquè seria un espectacle que igual hi ha una complexitat forta en quant a muntatge, eh? Però seria un espectacle que podria arribar doncs, molt lluny a la terra catalana.
Sí, ens agradaria, o sigui, el primer objectiu era més consolidar-ho al Palau de la Música, crec, com l'espai, així on volíem centrar-nos. I bueno, de cara al 2023 i 2024 tenim dates al Palau de la Música, també. Llavors, bueno, hem de veure una mica com funcionen aquests dos primers bolos, però sí, la nostra idea com a forma d'explotació també alternativa seria fer recorregut, però com dius, és complexa, vull dir, té una complexitat important i s'ha de veure, però la nostra idea seria que sí que pogués recórrer una mica la geografia, no?, de Catalunya, seria interessant.
Jo crec que sí, seria molt interessant, tant com ho heu plantejat i amb tot l'esforç que heu fet, doncs que no es quedi només aquí al Palau de la Música. Per cert, com va anar aquella primera funció del 10 de setembre? Quines sensacions vareu treure del primer passe?
Bé, la veritat és que molt bé. La resposta ens va semblar... No tant de públic realment no va ser tot lo interessant que ens hauria agradat i potent que ens hauria agradat, però almenys la gent que hi va estar, el feedback que vam tenir va ser molt, molt, molt interessant, i la gent que va quedar contenta, i bueno, els nervis sobretot sempre, no?, d'estrenar, i arribes una mica just, hòstia, això ho podria haver fet una mica millor, i apretar aquí o allà, i no m'ha quedat a temps, eh? Però en conjunt crec que ens vam estar força contents, i el públic també crec que va quedar força content.
Doncs mira, si dius que tal vegada podia haver estat una resposta una miqueta més forta respecte al nombre d'espectadors, no a la qualitat, perquè això ja és una altra qüestió, doncs ara tenen una altra oportunitat, vull remarcar-lo. Queda aquesta data, aquest divendres, a les 9 al Palau de la Música Catalana. Podeu trobar les entrades, si ens esteu escoltant i us interessa, a tempusespectacle.com. I, a més, us comento que podeu utilitzar un codi per treure un descompte especial si sou oients d'aquesta casa. És a dir, si esteu escoltant aquesta entrevista i m'escolteu dir això, entrar en aquesta pàgina tempusespectacle.com per aquest espectacle Tempus, dirigit per Carles Farró, o dirigit per Carles Farró, doncs allà trobareu una casella que podeu posar Estel 22, tot amb majúscules i sense espais, Estel 22. Ara posarem un tuit també a les nostres xarxes socials per recordar-lo, i teniu un descompte per accedir a aquest espectacle que, tal com ens ha explicat el Carles, doncs jo crec que és una experiència completa i que a més ens fa un recorregut per la història i el territori català doncs molt interessant. Carles Farró és director d'aquesta obra, Tempus, recordo, 30 de setembre 2022, bueno, evidentment d'aquí dos dies, a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, un lloc immillorable per portar aquest muntatge i per viure aquesta experiència que han muntat amb tant de carinyo com ens hem adonat amb el Carles. Carles, moltes gràcies per atendre'ns.
Doncs a vosaltres, us esperem allà.
Clar que sí, i molts ànims i que vagi molt bé divendres. Una abraçada.
Moltes, una abraçada. Adéu, adéu.
Nosaltres que fem una petita pausa i més Cultura al Camins.